benvinguts al programa 3 per banda de Ràdio Falset, el 107.6 de la FM. El convidat que avui ens acompanya va néixer a la Farga de Bavier, Girona.
Diu que qui canta els seus mals espanta. Per això cantava?
És casat i té un fill.
Avui treballa de jubilat.
I de pagès.
I, escolta, benvingut Jordi i Martí Fornós.
Gràcies.
Escolta, això, bé, ja saps que la nostra intenció no és la de xafarderia ni fer xafrets. Molta gent, però, t'ha vist pel poble i amb la banda i no en saben res de la teva vida. Llavors ens ha semblat convenient que ho sapiguessin. Jo sabia que tu eres el Jordi de Marçà, però resulta que no ets el Jordi de Marçà, sinó que eres el Jordi de la Farga de Bavier. Què passa aquí? Sí.
Home, jo vaig néixer, sí, a la Farga del Bavier, però... Clar, des de l'edat de 8 anys que doncs, vaig vindre aquí a Marçà, perquè els meus pares, igual la mare que el pare, són fills de Marçà. Acabat per circumstàncies de la vida, ells van haver de marxar a treballar cap a la Farga d'en Bavier i doncs vaig néixer allà. Allà hi vam estar fins l'any 36, o sigui que bueno, va ser el 37, al començar la guerra, doncs vam tornar cap aquí perquè la meva àvia estava aquí a Marçà amb dos tiets més, però els tiets van haver d'anar al front i es va quedar doncs, l'àvia sola i clar, la mare doncs, va voler anar a cuidar la seva mare. Vam vindre cap aquí, però el pare treballava i inclús la mare també treballava a la fàbrica. Aquesta colònia està...
Això, què és una farga de Bavier?
Bueno, doncs les fargues poden ser de dues maneres, poden ser doncs una de tres maneres. Tot el que representa una fàbrica igual de teixits que de filatura que de metal·lúrgica. O sigui que allà hi ha el Ter, on tots els pobles aquells agafen l'aigua del riu, es fan l'electre ells, i en aquella època on la indústria a Catalunya doncs, va agafar un gran auge, què va passar? Que inclús moltes companyies estrangeres van vindre assentades aquí a la vora del Ter perquè tenien assegurada l'electricitat i aquí la Farga concretament va vindre aquí el senyor Bèvia, en un de Bèvia que era suís, un senyor multimilionari que tenia fàbriques a Suïssa, tenia fàbriques a França, tenia fàbriques aquí a Espanya, a Catalunya concretament, i en Cabat doncs va fer una gran fàbrica on vam arribar a treballar i bueno, van arribar a treballar i 1.500 persones. O sigui que en aquell temps eren uns senyors que importaven el cotó del riu Nil, o sigui que era un cotó que es nomena el Jumel, em sembla que és el millor cotó del món, almenys en aquella època, i clar, doncs feien el cotó, el convertien en fil, i clar, d'altres fàbriques doncs, el convertien en roba. Sí.
La Farga què era? La fàbrica sol o era un conjunt de vivendes i tot plegat?
Sí, bueno, aquest senyor va vindre i doncs, clar, hem de tindre en compte que Suïssa és una nació que sempre ens va portar, en aquell temps ens portava 50 anys d'adelanto aquí. En acabat, aquest senyor va fer la fàbrica, però a més va fer els habitatges de tots els treballadors.
Sí, 1.500...
Bueno, tots no, perquè tots els que estaven a la Farga. Acabat potser a la Farga hi havia uns mil treballadors, però en venien de Sant Quirze, de Montesquiu, de Manlleu, de Torelló, inclús, a treballar a la Farga.
O sigui, si mil treballadors vivien allà amb les seves famílies, sí. Per tant estem parlant de quanta gent?
Bueno, mil concretament, ara bueno, potser... Però doncs, allà hi havia unes 2.500 persones... Sí. Perquè hem de tenir en compte que allà treballaven tots, dones i homes, perquè aquí treballaven les dones a l'any 30, doncs no es podia.
Bueno, és a partir d'ara que han començat a fer alguna cosa les dones.
Sí, sí, fins ara ens havíem estat mirant els bussos. Sí. No, no,
això tampoc ho dic, però que...
No, no, li contesto amb ell.
A dins, de la indústria, i concretament en la indústria tèxtil, doncs muntava tant la dona que l'home, perquè els homes tenien les contínues i les dones tenien les metxeres, unes màquines que convertien doncs, el cotó en fil. I bueno, i clar, hi havia moltes cases i inclús ja teníem un parc infantil on deixaven els fills al parc i l'home i la dona anava a treballar a la fàbrica. A nivell doncs, de família. Acabat, a l'any 30 allà ja teníem una piscina pública pels treballadors, tot això ja, o sigui que tots els adelantos que podíem tindre els treballadors, va ser me sembla, de les primeres fàbriques que van posar la llum elèctrica, o sigui que primer anava en gas i de les primeres que van posar la llum va ser allà. Allà hi vam anar perquè el pare com era jove, perquè clar, pare era nat de l'any 1885-86, em sembla. El casàs amb la mare i vam tornar allà, però és que el pare de jove ja havia treballat allà. I en acabat, clar, el que passa, en acabat, que també passa ara això, que les joves no s'entenen amb les sogres i les sogres no s'entenen amb les joves, el casàs, vam tornar a anar cap allà i clar, com ja el coneixia amb el pare, que modèstia a part era un bon filador, perquè abans, ara sí que és tot automatitzat, però abans una persona que portava una contínua per sempre hi havia 100 caps o 150 caps i contínuament havia d'anar, si un fil se trencava havia d'anar a enfilar, o sigui que havia de ser un artista.
I tant.
Avui no, avui les coses aquestes doncs, ja estan totes
tot ho fan les màquines.
I bueno, i vam arribar allà i sí, sí. Va néixer la meva germana, jo tinc una germana que doncs, té 5 anys més.
També va néixer allà a la Farga?
No, va néixer a la Garriga. Al moment de marxar perquè doncs, hi havia desavenència entre la jove i la sogra, sí, entre la mare i l'àvia, han acabat, doncs,
perdoneu, però estic constipat.
No passa bueno. Res, els virus no passen.
En acabat, què va passar aquí? Que, clar, va ser una cosa tan precipitada que el meu pare, de com hi van anar de jovens, tenia una germana casada a la Garriga. I, en acabat, la primera d'allò va ser, la primera
parada.
Entrada, parada, va ser a la Garriga. Allà hi vam estar un any i com la mare, com va marxar, estava embarassada ja de 5 o 6 mesos de la meva germana, va néixer la meva germana a la Garriga. Però, en acabat, ja vam anar cap a la Farga i, doncs, allà hi va, amb aquest d'això i vam treballar, doncs, de l'any 25, en aquest cas, hasta l'any 30 més. Potser era de l'any 22, això, hasta l'any 36.
Escolta, Jordi, un grup de 2.500 persones quasi bé devien fer doncs, una vida com un poble.
Sí.
Teníeu escola...
Sí, sí.
Allà teníem,
allà teníem escola mixta, o sigui que anàvem els nanos i les noies, tot plegat.
En aquell temps ja anàveu barrejats, sí. O així hem acabat? Doncs,
perquè passava? Aquella gent, o sigui, el món de Bèvia, ja portava uns coneixements, diguéssim, de Suïssa, i de la mateixa manera que en cap poble hi havia cap piscina municipal, allà ja ens va posar una piscina, ens va posar una granja, la llet era de, que es produïa allà ja, en acabat teníem un centre recreatiu, teníem un camp de bàsquet, teníem, o sigui, se posava, diguéssim, amb el benestar, diguéssim, del poble, estàvem avançats del tot. I inclús, acabat ja més endavant, els nanos que estaven vivint allà ja sortíem del col·legi ja ens posaven amb un estudi superior per poder ser doncs pèrits en filatura o pèrits, o sigui que ja sorties d'allà, clar, com tenies l'edat, però et posaven uns coneixements que si no estaves allà a la colònia no els podies, no els podies tindre de cap manera. Bueno,
però llavors els 8 anys vau marxar d'allà i vau anar a viure a Marçà?
Sí, no. Amb això, com li estava dient, els meus oncles van anar a la guerra, clar, han acabat la mare, el tindre la seva mare aquí a Marçà, doncs va voler vindre a cuidar-la. El pare treballava allà, igual.
Yeah.
Però, doncs, clar, això ja era a l'any 36. Quin any va ser que va bombardejar la primera vegada aquí a Falset?
No me'n recordo.
Jo aquí a Falset no sé.
Bueno, potser doncs era el 39 i això.
És a dir, la Farga no va parar de treballar durant la guerra?
No, la Farga no va parar de treballar perquè, ara us ho explicaré. Resultava que, clar, allà, al ser una colònia suïssa, perquè el primer que van fer a damunt de les taulades de les naus de la fàbrica, posar-hi unes creus suïsses.
Neutral.
O sigui que era neutral. Hasta que va vindre la col·lectivització. I en aquell moment, clar, ja va agafar, diguéssim, per comptes de portar l'amo a la fàbrica, la van col·lectivitzar i en acabat, doncs, va anar, diguéssim. Però, tot i amb això, la fàbrica encara hi havia les creus blanques dalt de la teulada i mai passaven els avions i no vam marxar mai allà. Al vindre cap aquí van ser, jo em recordo perquè clar, fa molts anys això, me recorda que al vindre cap aquí el juliol, sembla que era el juliol, va ser l'any que van fer el primer bombardeig aquí a Falset. Això em sembla que era el juliol.
Tu ho recordes?
Sí. Em recorda perquè jo estava jugant a la plaça de l'Iglésia de Marçà i allà, doncs, clar, una de les coses que ens demanava l'atenció era que hi havia dues escales i, clar, doncs, el poble estava tot ple de tropa, igual internacionals, que de cavalleria, i una de les coses que em recorda molt és que aquelles dues escales que eren de pedra estaven completament plenes de pallarofa de avellana. Perquè els soldats doncs agafaven, compraven avellanes i perquè l'avellana és una cosa d'aquí. O sigui que venien igual inglesos que doncs, sí, sí. De totes les nacions i el primer que feien era equipar-se de ballades. Això em recordo jo. I aquell dia jo estava allà i quan van vindre els avions anant cap a la carretera de Capçanes hi havia un bancal on havien fet unes trinxeres per poder-nos, diguéssim, doncs, resguardar de l'aviació. Em recorda que tots ens feien portar un bocí de bastó penjat amb un fil i quan venia l'aviació ens l'havien de posar a la boca. Perquè diu que si et trobava la boca tancada i que era una bomba, doncs
podia rebentar, no?
Te rebentava. I el dia aquell, doncs, jo em vaig anar cap a aquestes trinxeres i vaig sentir tot el bombardeig aquí de Falset. Mm. Acabat que va passar que la mare, clar...
Escolta, Jordi, una cosa.
Digues.
Tu d'alguna manera havies crescut... és a dir, tu eres de fora de Marçà.
Sí.
Trobaves diferència amb els nois quan venies aquí a Marçà? T'acceptaven?
Sí.
Ho et fes el xulo perquè eres
no,
de fora i tal?
Al contrari, al contrari. Ara t'explicaré perquè veguis que doncs, a cada poble, com ho diuen allò, a cada poble cozenaves, no sé com ho diuen, bueno, total, que jo vaig vindre, i clar, allà, perquè veguis que això no existia, al contrari, potser quedaves tu una miqueta enrere, o sigui perquè ells eren més en quantitat i tu només ets sol, o sigui pel que fos. El cas és que Em recorda que una de les coses que em va llamar l'atenció, bueno, la primera cosa va ser, clar, allà estàvem a dins de muntanyes, perquè això està tocant el mateix Tert, a 7 quilòmetres de Ripoll, on hi ha la depressió del Pirineu, i clar, i jo que com sortia de casa per mirar el cel, havia de mirar així en l'aire, i quan vaig arribar aquí, clar, el mirar el cel, que el podies mirar com si miressis amb una altra persona, veies el cel allà, això em va llamar una miqueta l'atenció. Però dient d'aquesta diferència, sí, per fer el xulo això...
No, home, això ara...
Sí, home, et vull dir que han acabat una de les coses que em va llamar l'atenció va ser el tren. Allà, a la línia de Barcelona Puigcerdà, els trens eren elèctrics ja. O sigui que de màquines de vapor no hi havia. I jo, jugant amb els nois del poble, com vaig veure pujar el tren, dic, mira, dic, una màquina de fum. I el que passa, encara passa avui dia, però abans passava molt més, ja em van treure de motiu la màquina de fum.
Oi.
Exactament, o sigui que han acabat, era la màquina de fum, o sigui que no n'hi havia gens de al contrari. Em recorda que jugàvem, doncs, el que avui ja no juguem, però a la guerra, o sigui que hi havia la Raval i les Roques i bueno, hi havia unes passeges, doncs, a tirar pedres, i altres jocs que bueno, és que no podia jugar amb res més perquè de joguines
no en teníem.
Hi havia, doncs, les joguines clàssiques d'agafar lates de conserva, lligar-les una amb l'altra i fer un tren i amb un fil o fer córrer la rodanxa, que en dèiem.
Sí.
I bueno, i poques coses més.
I quan comences l'escola?
Bueno, què passa aquí? Que entre que comença la guerra, allà, jo allà, clar, el 36, tenia 6 anys. Bueno, va ser el 35, diguéssim, ja que la cosa ja va començar a no anar normal. En acabat, jo anava als pàrvols, allà. Anava als pàrvols, perquè fins als 6 anys anaves als pàrvols, en acabat, i et posaven integrat a l'escola. Vaig anar aquell any, o dos anys, als pàrvols, o tres, perquè quan hi havia la guarderia, jo hi anava a la guarderia, però acabat de la primera d'allò era la guarderia, han acabat els pàrvols i han acabat ja l'escola mixta. I em va agafar, doncs, que clar, m'ensenyaven les primeres lletres, entre que han acabat vam vindre cap aquí, vam estar mig any o així aquí, esclata la guerra, hasta que s'acaba la guerra, jo no puc anar a escola.
Clar.
O sigui que, quan vam arribar a acabat, el marxar que el bombardejar aquí, la mare, doncs va dir, anem cap a la Farga altra vegada, perquè ens vam esgarrifar, sentir els bombes i tot això, i agafem un tren que sortia a les 12 de la nit de l'estació de Marçà.
Marçà Falset?
Sí, un Falset de Marçà, digui-li com vulguis. Clar, tu dius Falset Marçà i
no, Marçà Falset.
I què passa? Que arribem a Barcelona, a l'estació de França, i ens diuen que la línia de Puigcerdà estava, doncs, bombardejada i no hi havia modo de circular. I inclús es van trobar aquí a Riu de Canyes, també, que havien tirat bombes, però encara van poder passar. Arribem a Montcada Bifurcació, en sembla que era, que vam anar de l'estació de França a Montcada a peu. I la mare sempre recordarà que va agafar un dipòsit d'oli de 5 litres, perquè l'oli era una cosa que allà ni pensaments. I bueno, i ens posem a la comandància de Montcada, la primera Montcada, no sé si és Bifurcació o Montcada Reixat. Allà ens estem 2-3 hores, fins que arriba un camió a la tarda ja, quasi a mitja tarda, arriba un camió i que portava paper d'oficina, i bueno, i allà suplicant ens deixa pujar dalt del camió, i ja som a dalt del camió. Però abans d'arribar a la Garriga, ve l'aviació i, bueno, al veure l'aviació es va parar el camió i tots a davall del camió. I ens ametrallen el camió i sort que portàvem, diguéssim, el paper i les bales el van a parar, però vam anar tal de desgràcia també que l'oli que portava i va entrar una bala i bum, tot l'oli desparramat per damunt d'aquests papers.
Ui!
Bueno, allò va ser... Però són coses que, clar, ni que faci 40 o 50 anys això, doncs se't queden a la...
Queden i tant.
A la memòria.
A tota aquesta odissea la seva germana també l'acompanyava, no?
No. No. La meva germana estava allà amb el pare.
Se va quedar a Marçà?
No, a Marçà.
A la Farga.
A la Farga. Aquí només hi havia la mare i jo.
Sí.
Perquè la meva germana, doncs clar, ja tenia uns o 12 anys.
Ja treballava allà.
No és que treballés, però doncs amb el pare ho vam posar d'aquesta manera perquè, clar, el pare no podia quedar sol i ni la mare, doncs, sí. La mare va prendre a mi. Bueno, vam arribar allà. Què passa? Allà, doncs clar, una fàbrica tèxtil, no hi havia a on menjar ni trobar menjar enlloc. Anàvem a les lloses, que era l'Ajuntament, i les cases de pagès, perquè a més de pagesos eren, diguéssim, els amos de les cases de pagès, no? De treballadors no hi havia, a més els amos. Ho treballaven els treballadors, treballaven a la fàbrica. En acabat, doncs, les cases de pagès estaven, diguéssim, amb els amos que hi havia. Anàvem allà, doncs, amb uns munts de bitllets, perquè jo em recorda que quan se va acabar la guerra, a casa hi havia això, a davall del tapet de la taula hi havia 50.000 pessetes. Que la mare les anava guardant, clar. I passava una cosa molt curiosa, que treia els vells i posava els nous. I el moment que arriba doncs, el canvi de règim, ens trobem que de les 50.000 pessetes van sortir 25 pessetes bones. Totes les altres, dolentes. O sigui que va ser d'aquesta manera. De la guerra. Bueno, calamitats.
Sí, clar. Sí, sí.
Calamitats perquè allà, clar, és la Nacional 152, em sembla que és, que va de Barcelona a Puigcerdà, que va passar al vindre la, diguéssim, que l'exèrcit republicà està de retirar, doncs el vindre els nacionals estàvem una setmana només passant tropa i inclús doncs ramats de xais i ramats de vaques i bueno, tot han acabat. Arriba el dia que hi ha entre els nacionals, al dematí volen tots els ponts, perquè allà a la Farga és una cosa molt curiosa. Per la banda d'aquí hi ha un pont que hi passa el tren per dalt, la carretera passa per baix i fa un gran tomb i encabat és al revés, la carretera passa per dalt i el tren passa per baix. Van volar la carretera i va quedar interceptat tot. Per això va ser, diguéssim, a la matinada, a les 4 o així, a les 5, i a les 7 ja hi havia els nacionals allà. Encabat va quedar tot el paisatge o tot el terme, diem com ho veu, ple de metralladores, de fusells, de bombes, d'allò. I una de les bombes, jo tenia acabat 9 anys, devia tindre, l'agafem entre 4 o 5 nanos i la desfem. Una bomba que es deia de la Fita, hi havia de la Pinya, hi havia doncs, diverses marques, i la desfem tota, traiem el fulminant, ho traiem tot i, bueno, no passa res. Estàvem en un pedrís, com ara a la plaça de les Arenes de Marçà, de l'Ajuntament, que hi ha aquells pedrissos, i ho deixem tot allà al damunt. I un nano que es deia Higinio, que era de Múrcia, aquest ja tenia 3 o 4 anys, ve amb un fusell, metrallador, que l'havia trobat, i diu, a què feu aquí? Si això és una bomba i us podíeu matar.
Ui.
Ho sabem nosaltres, clar, no, la ignorància no sabíem. I diu, ai, però ho has fet tot. I això, que no hi havia una cosa llarga així, diu, mira, diu aquí, diu, calla, diu, que ho farem petar. Sí, sí, nosaltres allà mirant, i érem 5 nanos. Dels 5, i l'és només que jo. 2 de morts a l'acte, un sense, bueno, un rebentat, l'altre sense cap, bueno, va quedar un munt de carn. 2 més ferits greus, i jo no em va passar absolutament res, excepte que em vaig trobar un bocí de carn amb una orella, no sé si la dreta o l'esquerra. I el pare estava esclant a 50 metres d'aquí. Clar, jo, com l'explosió fa un... Bueno, vaig quedar completament sord. A més, amb una fumarola que no es veia res, acabat com se, jo, em va vindre l'instint de marxar corrents. I vaig marxar cap dalt a la muntanya, corrents. Al marxar el fum, ve el pare i només veu sang i braços i no veu a mi, bueno, es va pensar que estava desfet allà. I bueno, total, que doncs ja de seguida van vindre la Creu Roja, els van agafar, se'ls van portar cap a Vic, 2 ja morts, i els altres 2, doncs, un ferit greu i l'altre no estava massa greu, però doncs la cuixa tota, la carn, bueno, un desastre. I en vista d'això, doncs, en acabat, tenim que la mare diu, i el pare diu, saps què? Diu, allà hi ha la teva mare i hi ha més mèdits, anem a marxar a l'any 39, o sigui, no, a l'any 40, com que es havia acabat la guerra.
Sí.
Doncs potser vam estar 2 setmanes. Al vindre cap aquí ens trobem que, bueno, si el viatge d'anada cap allà va ser una miqueta estrany, al vindre cap aquí, doncs encara més, perquè aquest pont de Riu de Canyes estava a terra, havíem de passar amb el tren. El tren, agafaven una màquina, la posaven al darrere del tren, treien la màquina del davant, la posaven al darrere i només passaven els vagons, perquè hi havia una pilastra de travesses, de les travesses de la via, doncs una travessa damunt de l'altra i feien la pilastra fins a arribar a dalt del d'allò, aquell pont tan alt. I clar, i hem acabat, doncs, perquè una màquina pesava massa, doncs només deixaven passar els vagons. A l'altre costat hi havia
una altra màquina.
Una altra màquina ens estirava i cap a marxar. Sí.
Però això era molt perillós, no?
Oh, però doncs és que...
No.
Que no era perillós en aquell temps.
I va tindre alegria quan va tornar a veure marxar ja i sapigué que ja tornava cap aquí.
Sí, bueno, aquell va ser que més... Jo, no ho sé, és que allà estàvem molt bé nosaltres.
A més, el lloc on has nascut i,
sí,
i has passat la infantesa sempre.
Exactament, la infantesa l'havia passat allà. En acabat... problemes econòmics no en teníem, al contrari, que els treballadors ens guanyàvem la vida molt, molt més bé que no pas l'agricultura, o sigui que l'agricultura, per molt que diem, sempre ha anat al bobo d'enrere, perquè doncs, clar, aquí si guanyaven 7 pessetes, allà doncs el pare potser guanyava 15 o 16, ja. Acabat també treballava la mare, un sou fixo, o sigui que no era allò de dir, oh, potser la setmana que ve no treballaré, no. Allà doncs ja tenies una màquina i no hi havia cap problema. El trobants amb el problema que només surten 25 pessetes bones, anem, perquè l'Edmund de Bèvia va haver de marxar cap a Suïssa, però va deixar un gerent que es deia el doctor Bable, i a la mare va allà i li diu, escolti, vinc perquè la mare està sola allà i tinc de marxar, si em podria deixar 50 pessetes pel viatge. I el doctor Bable li diu 50 pessetes no tindrà per anar, doncs té mujer. I li deix 100 pessetes. Han acabat, va tornar cap allà, la mare, un vint dels viatges, perquè allà hi teníem doncs, tota la casa, els mobles i això, de portar, va a tornar a les 100 pessetes i li diu que allò ja estava pagat. A més, li diu que el Salvador Martí, que era el seu pare, doncs, el dia que volgués tornar a treballar a la fàbrica, estaven les portes obertes. Això no és, no és, diguéssim, de paraula, perquè en aquells temps, clar, quan marxaves d'un puesto i anaves a l'altre, l'Ajuntament, la Guàrdia Civil, demanava informes del teu passat, de tot això, van demanar informes allà, allà porten una carta que jo vaig tindre accés a ella, i del innombrable, perquè l'amo, diguéssim, encara estava a Suïssa, i li diu que el Salvador Martí era un obrer model i que podia tornar allà el dia que volgués. O sigui, i no hi va haver cap repressió de res, cosa que doncs... Bueno.
Jordi, tu de petit ja havies sí. pensat en el món de la música o això?
Sí, bueno, resulta que el pare, allà la música estava, potser podríem dir, més desenvolupada, en el sentit doncs, que hi havia coros, i la sardana té un pes específic molt més gran que aquí. En Cabat va agafar l'auge del claver, que tot arreu feien doncs, els coros i les caramelles i tot això, i el pare ja li havia agradat sempre la música. En Cabat, un me'n recorda, i encara la tinc a casa, que vam anar, fèiem un viatget cada any o així, o cada mig any, a Barcelona, i en un d'aquests viatges va comprar una guitarra. I aquesta guitarra encara la tinc a casa jo, com a record. O sigui que ell ja li agradava la música. I a més tenia una veu de tenor molt maca. Sí. A les caramelles, allà era típic, o sigui que el vindre la Pasqua era una cosa que tots els pobles anaven i cantaven caramelles amb una cistella que també sí. Vam fer aquí i els hi posaven doncs, els regals.
Ara, sí. Farem una cosa.
Digues.
Farem un salt. A l'Emili no hi vas anar?
No, perquè... no hi vaig anar perquè el pare hi era 60. En Cabat hi havia la llei que si no tenies, diguéssim, prou mèrits de vida, no anaves a l'Emili. Acabat, vull especificar una cosa que també té un pes, que a Marçà vam tindre un secretari en aquella època, un home que, clar, en aquell temps, doncs, tothom no es va per tothom, però sí que va fer una cosa que és d'agrair molt, que cap fill de cap desapareixut amb la guerra, o sigui, desapareixut, exiliats a França, que doncs els republicans, quasi el 80% que eren vius, es van haver d'exiliar a l'Emili. Van dir, el secretari concretament va dir, padre desaparecido, quan doncs sabien que estaven a França i els altres pobles van anar a l'Emili.
Bueno, ara n'hi ha molts de pares desconocidos.
Sí, bueno.
Ha dit desaparecido, que no és el mateix.
No, jo t'ho dic, aquesta pregunta hem saltat molt de la teva vida perquè doncs sí. Hem d'avançar. Creus que val la pena fer l'Emili i aniries ara?
Home, costa molt de d'allò, això. Costa molt de donar-te una resposta. Jo em sembla que l'Emili, si així com ens la fan fer a l'any, els 20 anys, els 19 anys, ens la fessin fer els 30, no hi hauria d'anar ningú. No hi aniria ningú. Per què? Perquè els coneixements que hauries agafat durant aquests 10 anys ja tenim la suficient capacitat per no haver d'haver Emili. Ara, clar, això que te pregunta me l'haguessis fet quan jo tenia 20 anys i has dit, sí, vull anar a l'Emili. I Encabat
era una manera de sortir del poble.
Exactament. Encabat era una manera que doncs, hi havia molta gent que no havia sortit mai de 2 quilòmetres a l'enredador. Encabat això et donava uns altres maneres de veure la vida. Però concretament amb l'Emili, ja et dic, si tinguessis 30 anys no tens per què portar-li.
Bé, ara farem una cosa. Ara ho deixarem aquí, deixarem disfressat de soldat, tot i que no vas anar a l'Emili, i com que a l'emissora no es pot fumar, anirem baix a la plaça fent cigarret i mentrestant posarem la música que ens has portat.
Ah, està bé, home. En
acabat continuarem. Som-hi?
Molt bé.
Reloj, no marque las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre, cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en mis manos, haz esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. En tu camino, porque mi vida se apaga. Ella la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en mis manos, haz esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca, para que nunca amanezca, para que nunca amanezca.
Gràcies.
Bé, si us afegiu ara al programa, sapigueu que estem parlant amb el Jordi Martí Fornós. El nom potser no us digui res, ara bé, tot escoltant-lo ja sabreu amb qui estem parlant. Jordi, aquesta cançó que hem escoltat, explica'm-nos alguna cosa. Amb qui era el cantant?
Bueno, el qui cantava la cançó? Sí. Home, em sembla que era jo. Era jo. Però aquesta cançó té, a la vida privada meva, té un gran... no en record. Aquesta cançó doncs és la cançó que doncs vull prometre amb la meva dona. I envers això és que també és una de les cançons que m'han agradat més a mi de tota la meva història de cantant. O sigui, Encabat també el qui l'interpretava, Lucho Gatica, que és el que la va posar, diguéssim, de moda, doncs era un home que els boleros els cantava meravellosament, almenys la meva manera de veure.
La Rosa fessim el cap perquè és una gran enamorada dels boleros.
A mi sí, m'agraden molt.
Sí, bueno, doncs...
Són com a l'evitamisme.
Doncs la meva senyora també es diu Rosa. I clar, doncs, sempre que canto aquesta cançó, cantava aquesta cançó, que per cert l'he cantat moltes vegades, doncs sempre pensava en ella.
I però escolta, ara que has fet aquesta confessió, sí, tu sabies que amb aquesta cançó triomfaries amb la dona, o no? No et podia dir que no.
No, bueno, però és que això ja venia de molt lluny, perquè jo, i així com ara, no sé, podríem dir que la qüestió de les dones, o de les faldilles, digue-li com vulguis, ha passat ja en una altra època. Com era jove, doncs m'agradaven totes, la veritat és aquesta.
Sí, home. Oh, no, a més, és normal,
eh? El problema haver-ne de triar una, no?
Sí. Això és normal, que t'agradin.
A més, la finya que feia, era una finya, doncs, que...
I tant.
Te prestava
a fer això, perquè, bueno, avui anem, no sé, a dir un poble, doncs, a Calanda. Doncs les manyes són molt maques i molt simpàtiques. Anem a Huesca, doncs igual. Anem a Baix a Castelló, igual. Anem a França, igual, que vam anar a tocar a França, inclús.
Escolta, Pere, no avancis aconteixements. Vull dir, deixem-ho aquí, perquè la gent no saben que tu vas dedicar la música. Encara no ho hem dit.
Ah, bueno, home, doncs...
Vinga. Quan va començar a aprendre música?
Allà al poble, com, clar, tot el jovent té unes inquietuds, doncs nosaltres, o sigui, perquè n'hi havia que, perquè a Marçà n'hi havia dos de bandes, com hem dit primerament. Hi havia fills que encara doncs tenien aquelles inquietuds de tornar a formar a la banda. Jo em recordo que hi havia un local que és el que ara hi ha el restaurant de la plaça. Allà hi havia el cine i el teatre, diguéssim, que allà hi havia inclús un orfeó, hi havia el poble. I jo em recordo que darrere de l'escenari encara hi havia uns munts de partitures de cançons catalanes i de música. Uh-huh. I clar, allò era que el que estàvem fent doncs tenia una continuïtat. Volíem fer-li una continuïtat amb allò. Però és que la música, clar, ja vam començar 14 o 15. Han acabat, clar, prendre música doncs necessita constància. I com ets jove, ara perquè hi ha el futbol, ara perquè hi ha això, ara perquè no hi havia masses coses, però hi havia el futbol, hi havia el cine, perquè quasi podríem dir que a més es concretàvem aquestes dues coses, ja no hi havia res més. Acabat, no teníem ni mèrits de vindre a casa i a Falset. Jo venia a Falset el dia de fira. El dia de fira sí, cap a Falset, però altrament doncs no. Doncs vam començar a dir, home, aviam si poguéssim... Bueno, però s'ha d'ensenyar algú. I hi havia un senyor, Josep Maria, que és el pintor, diguéssim, pastora, li deia a Marçà. I aquest senyor doncs hi tocava la trompeta i diu, home, li vam dir, i diu, sí, sí, ja us ensenyaré jo. Total, que vam anar a aprendre de música amb aquest senyor. Bueno, dels 14 o 15 vam continuar, ara em plegava un, ara em plegava l'altre, ara em plegava l'altre, vam quedar 6 o 7. Bueno, acabem aquests 6 o 7, passem el primer
solfeo de los
solfeos i el segon, passem la clau de fa i es diu, nois, aquí has de començar a comprar-vos un instrument i vinga a bufar. Bueno, aviam, què vols tocar tu? Jo el saxo, l'altre, jo el clarinet, jo la trompeta, doncs jo la trompeta també, i em poso la trompeta. Bueno, clar, tots els principis són dolents. quan va vindre el Jaumet de la Damiana, que en dèiem també, que era aquest músic que estava a la Neptunus de Barcelona, un gran saxofonista, el senyor que tocava el violí, tocava el clarinet, tocava el sacre d'honor, tocava el mi bemol, o sigui, un músic professional. I doncs, dins d'aquest senyor, formem l'orquestra. Han acabat l'Ernest Piqué.
Com us dèieu?
La Monterrio.
Ei!
La Monterrio. I si em dius d'on va sortir aquest nom, doncs, quasi no va sobredir. Però em sembla que va sortir d'un cine que hi havia a Móra la Nova que li deien el Monterrio.
Monterrio.
I em sembla que... Monterrio.
I, vols que et digui un secret? Que les primeres cadires de la banda renovada van ser del cine Monterrio, que els vam anar a traure.
Imagina't.
Sí.
Quines coses. Sí, home. Sí. Sí. Doncs, bueno, en acabat, tenim la gran sort que l'Ernest Piqué ve de la Mili. I allà a la Mili, doncs, la mare de l'Ernest Piqué era una senyora que tenia una veu d'àngel. I es veu que això també potser ve d'herència, això de la veu, perquè n'he conegut bastants que, caram, la mare cantava bé i el fill també canta bé. Bueno, el cas és aquest, això. I ve de la Mili, allà la Mili havia ja cantat, o sigui, també el que passa, cantava d'allò, i li agradava molt les cançons aquestes de la... Me lo dijeron mil veces, no quise poner atención. Què te... Què te que es va morir, la d'allò? Bueno, és igual. Ara no hi vindrà.
Ara no el podem ajudar.
Sí, sí, bueno, doncs... I la veritat, ve i li diuen per cantar. I, bueno, vinga, que cantar. I la impressió que, no a mi, a tots, com el vam sentir cantar la primera vegada, és que la pell de tots nosaltres se va posar amb les esgarrifances. Tenia un timbre de veu que, per dir una cosa, que clar, si no és música no podem dir el valor que té, però que si és música sí. Sempre ell, la seva tonalitat de cantar era dos tons damunt del normal. I arribava, és que arribava amb un regut, cosa que molts cantors bons no hi arriben. O sigui que cantava i et feia agafar una derivació, una cosa, en acabat, una persona que doncs tenia el do, que sentia una cançó dues vegades i la tercera vegada
ja la sabia.
Ja la cantava. No sabia música. No em va voler prendre...
Bueno, el Pavarotti tampoc en sap, eh?
Bueno, això ho diuen, però...
Jo no m'ho crec, però...
Exactament. Però és que ell sí que m'ho crec, perquè ell no en sabia de música. I...
Ell no sabia solfe, per entendre-nos, però música bueno, la portava dins.
Exactament, solfe. Però és que la cosa difícil és que sense saber solfe puguis cantar en una orquestra on tens de quadrar completament, perquè si no quadres... És molt diferent de cantar amb una orquestra que et fan el cant, o sigui, un instrument, que tururut, 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 i això és el cant. Però ell no. Ell li feien l'acompanyament, tots els instruments,
i ell
cantava. I es... Perfecte. Perfecte que el sent la cot i ens el pren. Cosa que, en acabat, tornem a la meva germana, com... El Jaume un dia m'agafa a mi i em diu: mira, Jordi, diu, jo ja sé que tu ho faries, però és que fer un trompeta costa 10 vegades més que fer un vocalista, perquè si tu fas de vocalista no podràs fer de trompeta. I clar, han acabat, doncs aviam si podem trobar un vocalista. I amb això arriba la meva germana. I la meva germana, doncs sí, tenia una veu, maqueta, no maqueta, maca, perquè si em sent que no...
Sí.
Però clar, de música tampoc, de solfa tampoc no sabia. Han acabat, lo difícil és això, que canti i que no se'n vagi cap allà o cap aquí. És molt difícil cantar i que estigués a dins de la quadritura del compàs, perquè, clar, si jo sóc el segon compàs i tu ja ets el tercer, aquí, doncs, em diuen...
Escolta, tu recordes el primer dia que es vau pujar a dalt de l'escenari?
Sí.
Amb el vestit, tot nou, sí. Pajarita...
Bueno, això envers la Cot, vols dir?
No,
envers...
la primera actuació com a músic.
Com a músic, doncs, home, la primera actuació com a músic és una cosa que a tothom ens ha passat a nivell de poble. Sí. Què passa a nivell de poble? Que els pobles petits, el qui no és parent és germà, i el qui no mare, i el qui no pare. En acabat, doncs, va ser un èxit rotund. Per què? Perquè era una cosa que bueno, s'estava esperant amb una anela, una cosa que tothom, bueno, va ser. Ara, clar, allò es va refredant si no ho fas bé, però clar, com el va costar també temps que es refredant, acabat, el que perdies per un costat ho anaves guanyant, perquè anaves tocant, anaves posant més fermesa amb la feina que feies, i bueno, doncs vam sobreviure potser 8 o 10 anys.
Oh,
l'orquestra Monterrio. Sí, no, que bé. El que va passar, que clar, en Cabat ja va vindre, que un va haver de marxar cap a França, l'altre cap a Barcelona, i és el que passa. El novell, una continuïtat, doncs... Però el que ens va doldre més va ser que ve la Cot i ens pren l'Ernesto. La meva germana va cantar, doncs, potser, no sé, un any. Però també, doncs, bueno, en Cabat ja era gran i ja hi van haver altres coses, com casars, per sempre. Mm-hmm. Això era soltera encara, no? Però, doncs, bueno, el temps va passant i no se para. I en Cabat, el Jaumet, em diu, noi, tens a cantar tu. Ui, perdó. Doncs mira, farem d'una manera. Les introduccions les fas de primer, en Cabat hi havia un noi que es deia Plàcido, que feia de segon, i en Cabat ell agafarà el primer i tu et poses a cantar. Bueno, sí, ho va fer d'aquesta manera. I clar, i també les primeres vegades aquí m'aixeco allà amb Arronso, però el sapigué música era un gran adelanto. Per què? Perquè doncs sí, no, clar, és molt difícil, ja de cop, bum, dic, caram, aquest noi ho fa bé. No.
Si no tens tot vol una pràctica,
si no tens un aprenentatge de cap de les maneres. En Cabat, l'equip doncs, d'altaveus era també, cantava amb un ronet, uns micros que eren francesos, em recorda, amb un equip de 80 watts que, bueno, però que vam anar tirant. I em recorda que la primera vegada que vam sortir de Marçà cantant jo vam anar a Tivissa, amb un local que li deien el Neptuno. Neptuno era un local de ball. I la primera cançó que vaig cantar fora va ser una cançó que es deia Viajera.
Te'n recordes encara
sí.
Com fa?
Sí. Porque he perdido una perla llora la concha del mar porque el sol no ha salido está triste el pavo real. Por todo lo que más quieras dime que sí. Por tu... Bueno. O sigui que aquesta va ser la cançó primera que vaig cantar que si em punxen no em treuen sang, la veritat era aquesta, perquè una cosa és cantar al poble però l'altra és cantar amb un públic que no el coneixes i no, de primera. O sigui que...
A partir d'aquí ja...
Sí, en Cabat, doncs, clar, ja et vas perquè...
Escolta, Jordi, quan un fa de vocalista... tot i que és una feina com una altra, suposo.
Sí.
Quan cantes, realment ho sents o estàs allí fent la teva feina i iau? És a dir, tu quan cantes reloj
sí.
no sé com baixa de les hores i tal,
sí.
Ho sents o...
Jo et diré una cosa i em sembla que no estic equivocat. Si no sents el que cantes, no pots cantar. O sigui que la persona es té de posar a dins de la melodia aquella. En cabal el que costa d'un vocalista, i si, si vosaltres aneu pensant, és que aviam, els vocalistes són o melòdics o són rítmics, o sigui que el que costa és poder ser melòdic, rítmic i, yeah. I petxanga, diguem el cas, agafar tots els rams de la música. I a mi, doncs, me venia bé quasi tot. Això, jo m'inclinava sempre per la melodia, la veritat és aquesta. Però, doncs, venia un xatxaxau, venia un pas doble, i jo el cantava. No hi havia cap, cap pega, al contrari. I inclús, doncs, els passos doble, clar, acabat cantàvem només en espanyol, o sigui que el català, només vaig cantar una vegada a fora de Catalunya una cançó en català que es deia la de la Salomé se'n va anar.
Ah,
ja. I m'ho van demanar en un poble que es diu Cassetes, prop de Saragossa. I cony, com un senyor diu, és que m'agradaria sentir una cançó català. Allà nosaltres, a fora de Catalunya, hi havia, així com ara tothom va a tot arreu, en Cabat, hi havia els casinos, on allà a més hi podia anar la gent de posició elevada, per dir-ho d'una manera o altra. O sigui uh-huh. que la part treballadora tenia el seu ball en una altra
posició. Bueno, no, i Cabat s'hi havien de matinar els treballadors també.
Clar,
no podia ser...
entre, exacte, o sigui que... En Cabat, al vendre aquest senyor, però jo li vaig dir, però escutxa, ja se cogerà bien esto. No se preocupe que yo soy el presidente de los casinos.
Hombre,
digo, pues no hay ningún inconveniente por nuestra part. I no, vam cantar el Se'n va anar, ens van aplaudir, diferentment, com si fos una cançó. O sigui que...
Aquesta teva com s'ho prenen? Que el Jordi es faci vocalista i que deixi la feina?
Bueno, aquí hi ha una variant que mentre estic al poble no res. Jo continuo fent de manobra. Que, doncs,
però escolta, Jordi, tu ja sabies que en aquell temps no el ball era pecat?
Sí, i et contaré una altra anècdota d'això.
No t'ho dic perquè és sí. Còmplice de moltes coses allà.
Sí, el que passava mentre jo estic cantant a casa no. Ara, que bé, un dia, doncs, que ja estàvem ja quasi per plegar l'orquestra, perquè, clar, què passa? Que un se'n van cap aquí, l'altre se'n van cap allà. Em ve un dia l'Ernesto a casa i em diu, escolta, Jordi, no t'he vingut a veure tu, què vols? Mira, jo diu, he tingut una proposició de la melodia del Vendré per anar a cantar a la melodia. Diu, què t'agradaria anar a la Cot? Hombre, jo a la Cot eren professionals. Jo doncs, era un de casa. Home, no fotis, jo li dic, no hi puc anar a cantar a la Cot, home. Jo et dic, aviam si t'agradaria. Home, i tant que m'agradaria. Escolta, però em són allò de poder anar. Diu, si jo et dic això, és perquè sé que ho pots fer. Home, dic, ja et dic, per mi sí, dic, però dic, aviam. Diu, mira, abans els músics eren com els futbolistes, que els llogaven al començament de la lliga, i a l'acabament de la lliga, doncs, els futbolistes pot fitxar per un altre. No, aquí passava igual, la música. Vinies a la Quaresma, que era el que no podia, el temps on no es podia, era pecat. Pecat greu.
Sí, sí.
No poder ballar. No ballar, vaja. I doncs, això és el carnaval. I és la setmana abans de carnaval que ve a casa. I, bueno, dic, sí, per mi sí, home. Diu, doncs, diu, ja en parlarem. En cap de dos dies, em sembla que era el divendres, diu, noi, Jordi, diu, a demà, diu, prepara't que tinguem d'anar a Vilaseca a tocar la Cot. Diu, i tens de vindre tu. Diu, presentaré el d'allò? Sí, sí. el dia, això diguéssim el divendres, el dissabte, cap allà a les 5 me'n vaig cap a casa seva, i ens piten que anàvem amb un autocar, amb un Ford 6 cilindros, Ford 6 cilindros, i anem cap a Vilaseca. Però clar, jo pujo dalt, em presenta el director, i jo ja veig allà una cosa freda, perquè és molt normal. L'Ernesto era l'ànima de la Got. O sigui que la seva veu ja s'havia fet tothom, i bueno, era molt superior a lo que era l'orquestra Got. I clar, el dir-los que el marxava, doncs els queden doncs amb aquell ambient de una miqueta. Però bueno, presenta el director, mira, aquest noi és el que li he dit que canta, tant de gust, bueno, m'accepto, i en tot el viatge, res, d'aquí a Vilaseca, bueno, arribem a Vilaseca, em diu, vingui cap aquí, el director, diu, quines cançons sap vostè? Home, dic, moltes no sé, però ara dic, no ho sé, mentre els músics preparaven doncs els instruments per fer el ball. I amb això em porta una carpeta de l'orquestra Cot, i anar mirant, i dic, mira, aquesta mateix. Un bolero que es deia me gusta todo de ti.
Una mica atrevit sí que ho veureu.
Sí, home. És que, clar, la vida, doncs,
sí, no.
Arriba un moment que tens de ser una miqueta atrevit. I, bueno, dic aquest mateix, i em fa, vine el pianista, posa el piano, pam, 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 i el pianista, doncs, mira, diu que té d'entrar, si no sabia per qui ho tocava això, i no, va, un, dos, tres, quatre, pam, 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 i al moment d'entrar, entro, i, bueno, i tot el d'allò, anar bé, i d'allò, ah, molt bé. Aviam, un pas doble, tres veces guapa, surt allà. Estàs que revientes, bueno, no, ara no me'n recordo, però tres veces guapa, bom, em surt un xa-xa-xa, me gustas tu i tu i tu i solamente tu també. Bueno, amb això ja arriba el moment que diu, bueno, ja n'hi ha prou, perquè ja comença el ball i entra la gent. Arribem a la mitja part, i com arribem a la mitja part me diu, per què no en canto una ara vostè? Jo anava, me recordo, bueno, no anava per posar-me davant d'una orquestra, la veritat era aquesta. I, va, vinga, canta. I, doncs, bueno, va, me gusta todo lo tuyo. I em poso a cantar, me gusta todo lo tuyo. I l'Ernesto em deia, veus, home, fill, clar, animant-me. Però jo amb una por gran. I acabo, i cony, i aplaudeixen. Cony, calla, això ja va bé. Bueno, així s'acaba la cosa. Acabem el ball, treuen els instruments, i l'arribar aquí a Marçà em diu, mira, diu, volem provar altres persones, perquè la veritat, doncs, diu, no ens ha desagradat, diu, però diu, abans de d'allò, doncs, està en el seu dret, diu, és sí, i tant. Sí. Bueno, marxen, i el resto em diu, noi, ja està. Ell. Diu, vols dir? Diu, sí, home, sí. Bueno, això era la setmana abans de la Quaresma, i el vint de la Quaresma, que era el dimarts, diguéssim, això era el dissabte, i el dimarts era el dimarts de cendre, que ja, turut, ja s'acaba la vall. I el diumenge em telefonen a Marçà de la Cot, baixa aquesta nit, que tens un taxi a l'estació que et portarà cap a Vinçanet. Arribem allà, total, que havíem d'anar al Ferràs, província de Lleida. Sí, al Ferràs. Però, sí, vinga, per aquí estem. Total, que amb el bloc que portava les cançons que jo sabia i d'altres d'ells, fem una vintena de cançons. Però, clar, jo em havia de presentar com un vocalista, i a l'Orquestra Cot hi havia un senyor que li deia Mamé, que era sastre. I el director li diu, mamé, vinga, pren les mides d'aquest noi. Bam, 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 m'aprèn la mida, em fa... I diu, vinga, tu, a fer l'americana. Em fan una americana i uns pantalons, una pajarita, mesa blanca, diu, cap al Ferràs. I, a més d'això, havia de vindre un noi de Pla de Cabra, Pla de Santa Maria, que aquell només cantava xatxatxats. Perquè, clar, van dir, oh, és que amb aquest noi, si posem a dins una secció de ball sense haver cantat mai, sí que vam ensenyar, potser vam ensenyar a les 4 de la matinada, però, bueno, arribem, bum, ens anem cap al Ferràs. Arribem al Ferràs, jo tenia molta por, molta, però ells ne tenien dobles. La veritat era aquesta, perquè... Aviam, clar, era un conni d'això, què passarà aquí? I m'agafa el director i em diu, mira, diu, aquí te jugues la teva plaça i ens juguem la nostra. I em diu, vol dir? Diu, sí, sí.
Diu, aquí. Un compromís, no?
Arribem allà i aquell senyor de Pla de Santa Maria encara no havia arribat. Es fa l'hora del ball i aquell senyor sense vida. Bueno, jo dic, doncs va, vinga. Comencem el ball i, caram, veig que la gent respon. Sí, sí, de seguida allò. Primer, ells tocaven la introducció, un swing, que en dèiem, d'un mestre italià que es diu Giacomo Maxi. I acabat jo, no sé, potser vaig començar amb Soy Americano. Soy Americano. Bueno, allò s'alborota de tal manera que ja només van ser aplausos, aplausos, aplausos. Ja havíem fet la mitja part, fa cap aquell de d'allò. Estava, no, la mitja part. Això era el ball de tarda. A punt d'anar a sopar i fa cap aquell de Pla de Santa Maria. I sento que aquest, el mamé que estava al costat del director, li diu, noi, ja li pots dir que ja pot tornar a marxar, que no el necessitem. Això ho vaig sentir. Total, que amb aquell noi sopa, li donen els cèntims que, diguéssim, li havien de dar, i se'n va. I d'aquell dia, 13 anys amb el cor.
Déu-n'hi-do.
O sigui que han acabat, doncs, bueno, hem passat de totes. Perquè la vida de música, la vida de músic és una vida que hi ha de tot.
Se lliga molt?
Sí.
Sí, val.
Es pot lligar. Ara, a dins de tot, la persona té de ser...
No, home, no. Ja, no.
Has de ser límit, perquè el que no pots fer mai és si una noia, doncs, també és defraudar-la.
Clar, no.
O sigui,
no s'ha de complir.
Exactament. Ara, i moltes de les vegades, doncs, també et posaves sobre un plano, perquè, doncs, ja està bé. Però, doncs, no. Acabat no solament això de lligar, sinó que hi ha dies molt dolents. La cosa més dolenta que té el músic és la son, perquè la son
Sempre deshores, no?
Sempre deshores. Acabàvem de tocar a les 4, 4 de 5, les 5, a les 10 i mitja havíem de tornar sempre a un altre poble. Havies de fer 60, 70, 80 quilòmetres, perquè... Nosaltres més aviat anàvem a la part d'Aragó, tot l'Oest que Teruel, Saragossa, vaja, bueno, tota la Vall d'Aran. El que anàvem, potser només hi vam anar una vegada o dos a la província de Girona, però a la província de Girona hi havia unes orquestres molt bones, on hi ha el mercat i el tenien ja cobert. Però, doncs, tota la part de Saragossa, tots els pobles de la Riba de l'Ebre, Navarra, hasta a Santander vam anar una vegada. Que a Santander ja que diem de lligar i tot això, nosaltres érem uns músics que érem molt bons músics, amb la part moral, podríem dir. Però a Santander va ser l'únic puesto que jo he fet la vida de músic, la vida clàssica de músic, durant, no sé si vam estar 7 o 8 dies.
Cal que algú tanqui la ràdio o no cal?
No, perquè doncs aquí s'acaba la cosa. Però vull dir que, clar, a què passava? estaves tocant hasta les 4 de la matinada. En acabat, doncs, Santander és una ciutat cosmopolita que, doncs, allà hi havia de tot. En cap podies agafar de tot. I, bueno, i per dir, doncs, el que va passar, que me'n recordo que tots els cèntims que vam guanyar aquells 6 dies encara hi va haver de fer jo. O sigui que bueno, teníem un company que, doncs, un noi jove de Benifallet, i bueno, acabat de tocar, doncs anàvem
a tocar,
a fer la vida de músic.
Vida bohèmia.
Sí, vida bohèmia.
Bueno, però, amb tot i amb això,
sí,
arriba un dia que et cases.
Sí.
Quin dia et cases?
M'ha costat molt casar-me.
Home, ja, ja.
Qualsevol, no?
Santander,
sí,
molt bé.
Bueno, no, el que va passar és que, clar, la vida aquesta, a què passava? Començàvem a Sant Joan a fer vida de músic hasta la Pilarica. Era casa, es pot dir, contínua. No tenies temps de pensar en... Ara, jo abans de marxar del poble amb l'orquestra ja tenia la meva senyora, ja començàvem, doncs...
Què has dit, com se diu?
Rosa Font.
Rosa.
I ja començàvem, doncs, a fer la brometa que es feia abans, perquè abans només podies anar a veure les noies com anaven, almenys allà al poble, agafaven el cant i anaven a la font a buscar aigua, i en aquell moment, doncs, l'anaves a acompanyar, no hasta l'entrada, hasta 5 o 6 metres de l'entrada. O sigui que era així mateix. Ara també hi havia ocasions, doncs, que, doncs, podies anar una miqueta més a prop
de l'entrada.
Exactament, eh? Però vull dir que, doncs, una moral completament diferent de la d'avui dia. I hasta podríem dir que hem anat d'un costat d'un polo a l'altre, de lo que avui dia és permès era prohibit completament abans, però que, doncs, també sabíem tots el que era tot, menys la part, doncs, dels nois, més que les noies, perquè la veritat és aquesta. Vull dir que, doncs, clar, això porta la mateixa societat, es va obrint, i arriba un moment que ho trobem tan natural que, bueno, és la vida.
Sí, sí.
Escolta, i el noi que teniu?
Sí, el noi també ha agafat les ànsies del seu pare. Bueno, a més, doncs, clar, jo el vaig agafar i li vaig dir, bueno, què vols fer com a pare? Em sembla que tenia... Què vols fer? Vols fer de paleta o vols estudiar? I, bueno, home, que té... Bueno, que... Dic, ja farem una prova entre mi. Dic, mira, dic, a les vacacions vens de manobra i si t'agrada, doncs faràs de manobra i acabat de paleta. Així va ser que va vindre, i quan va acabar les vacacions, bueno, abans d'acabar les vacacions, dic, bueno, a què et sembla? Diu, sap què, papa? Diu perquè sí, sempre m'ha dit papa, com jo també el meu pare, també, hasta que es va morir, m'ha dit papa. La província de Girona és normal,
sí,
que
sí,
un papa i mama. Doncs diu, sap què? Diu, estudiaré. Total, que va marxar cap a Tarragona a estudiar, a Virgili, ha fet la filologia catalana i avui està treballant, doncs, en una editorial de Tarragona. Però a més també és guitarrero, però és d'aquests que fan aquesta altra música, aquesta música, doncs, d'avui dia. O sigui que jo, no és el meu, acabat.
Però és música.
És música, però, clar, no la puc definir.
Són diferents estils, no?
Ah, exactament.
Jordi, sí, saps què passa? Que la ràdio té uns espais. Llavors, sí, farem una mica de via, direm que t'has dedicat a la política en la temporada, que vas tocar molts anys a la banda de Falset,
sí,
i que ens has confessat que a les mitges parts de les actuacions de cantant et guanyaves un sobresou fent de poeta i que fes d'ambaixador de l'Estremifà per aquests pobles de Déu. Ens pots dir una mica la poesia?
M'agafes una miqueta així desprevingut, però bueno... Com
vull dir, això no ho sabíem, que hi hagués hagut algú que ja hagués anat escampant el nom d'aquest poeta.
Com això a nivell del poble, com estem a dins del poble, allà hi ha un grup de teatre format, i jo, doncs, a més de fer de segon puntador, doncs els entreactes recito poesies. Què passa aquí? Un dia em ve a les mans un llibre de l'Estremifà i clar, només el sé d'aquí falset, doncs...
Perdona, no l'Estremifà va néixer a Marçà, eh?
Sí?
Sí, amb el costat, el mas aquell que hi ha al costat.
Bueno, jo sabia que hi havia viscut allà, però que hi havia
viscut... Bueno, potser és que hi va viure, sí.
Hi va viure
molts anys, sí. Potser aquell mas era d'ells o alguna història.
Sí, o sigui que, això sí, ara que havia nascut allà, no ho sé, no. Bueno, és indiferent.
És igual.
Sí. I en acabat, doncs, dic, calla, començo a fullejar-lo, i n'hi ha una de les poesies que em llama l'atenció, que és la quina... doncs es titula Cartes d'un soldat a la seva mare. És una poesia molt extensa, han acabat, clar, jo...
Només que sigui un tros, a més.
Sí. És que, clar... Bueno, em sembla que comença... Diu... Des que hem arribat fins ara hem tingut un foc molt gran. Els moros ens embestien plenes de ràbia, genegant. Vora meu mos companys queien, bruts de pols i plens de sang. Sóc gemecs quan es morien, em van fer esgarrifar. Tots cridaven a la seva mare, i jo em vaig fer un tip de plorar. Molts d'ells queden a terra, fins que el temps els podrirà. Ai, les pobres de ses mares, que els seus fills esperaran, obriran sus dolces braços que mai més els tancaran. S'han obert per l'abraçada i per això no serviran, perquè els fills que elles esperen, pobres fills, no tornaran. Mm-hmm. Bueno.
No n'hi va, eh?
Molt bé.
Va continuant. Dona una descripció de falset, de l'ermita, d'aquí, del
Sant Gregori,
Sant Greu, de tot, i bueno, i no ho sé.
Escolta, t'accelero una mica. També vas ser vocalista d'una sardana que va escriure el senyor Amadeu Pi, la va musicar el Ramon Manyé,
sí.
I el Carlos
Molló.
Carles Monlló, molt bé. La dolçó de l'amarga terra.
Sí.
Per tots vostès aquí.
Ah, caram. Que la té?
Oh. Jo tinc les partitures a casa. Jo, però la veu la tens tu.
No, home. No. Jo no la tinc.
Però la recordes?
No em recordo.
Perquè feu amb un piano i el Carles amb el violí.
Sí, bueno, resulta que amb el Carles, doncs, l'orquestra Cot el teníem de contrabaix. I un dia se'm presenta a casa el Carlos i diu mira, et vinc a veure, i anava acompanyat pel senyor
Manyé.
Diu, et vinc a veure perquè resulta que hem fet una sardana el Carlos, el senyor Pi, com diu? Que era paleta lo...
Sí, home, sí, de la Miner.
Ja, però no me'n recordo jo del nom.
Bueno, sí, no, bueno,
sí. Aquest senyor, nosaltres li dèiem el tio, que sí. Jo havia treballat pel senyor Rocamora, i treballava ell també, i el tio, i en acabat, diu, jo li he posat la música, i resulta, doncs, que, aviam, si la podies cantar. I em dono la partitura, i me la miro. Sí, home, que em sembla que sí. Diu, bueno, diu, ja el Carlos, que així no venia directament sempre a dir les coses, se les deia una miqueta així, capgirant una miqueta la cosa, diu, bueno, ja t'ho explicaré. Diu, resulta que hi ha un xicot, hi havia un xicot aquí a Falset, que jo no sé qui és, però és un xicot que l'hem intentat cantar amb aquell noi i n'hi ha manera. Ja fa dues setmanes que estem aquí m'aixecant-ho i n'hi ha manera d'allò. I doncs he vingut a tu, jo li he dit a molt...
Si hi ha meu fill de la vinya pastora, no recordes?
Sí, bueno, però doncs ara...
Tu sí te'n recordes.
Ara doncs canta-la tu, Miquel, home. Que et costa.
La vinya pastora, li la 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 li la la. Però és que aquesta sardana, per cert, jo m'agradaria molt sentir-la, perquè aquesta sardana, aquí a la Misura, sí, deu fer 40 anys, potser, sí, sí, que va durar un any,
sí,
que cada diumenge era doncs, la preferida, o sigui, sí, sí, dels oients, i bueno, hem acabat encara.
I aquesta no la té la banda?
No, jo tinc les partitures a casa.
Doncs, la passes i ja està.
Directament jo,
aquí tenim una banda,
si em porteu
que toca sardanes i toca de tot.
No hi ha, o sigui, però doncs estava en un caset aquesta sardana. I amb ell li diu, bueno, diu, què et sembla? Jo la solfejo un cop i li dic, bueno, Manyer em diu, què li sembla? Dic, bé, dic,
Joan se de...
Joan?
No, Joan se deia
l'Opi. Ah, sí, l'Opi, sí. I li dic, no hi ha cap problema, dic, que volen que l'ensegem a demà. Diu, demà? Dic, sí, dic, per mi, dic, no hi ha cap problema, dic, a demà, ja la pot. I el Carlos em diu, bueno, diu, demà passat puja i la farem. Jo tenia la guitarra, tinc una guitarra, i jo la guitarra no l'he pogut tocar mai, ara els acords majors i menors sí, els sé com se fan, doncs bueno, han acabat agafaves i amb els acords doncs, per entonar, i amb la trompeta doncs, el cantava i la feia, i bueno, i total que doncs l'any demà o l'altre vam anar aquí a Calmanyer, ell, el Carles amb el violí i el senyor Manier
amb el piano,
i la vam gravar. I va tindre, doncs clar, el siguent del poble havia de tindre èxit, no? O sigui que és una de les coses que també doncs...
Bueno, estaríem molt més rato aquí, però clar,
sí.
La Rosa vol fer una pregunta.
Digue.
Bueno, sí, com vulgueu. La que fem a tothom a l'acabar el programa. Què us agradaria ser de gran?
Què m'agradaria ser de gran? El que realment soc. Acabar els dies com estem vivint actualment, sense que hi hagi cap complicació amb el camp doncs, de les llibertats, i doncs, bueno, esperar que si és d'aquesta manera no desitjo res més. És una cosa molt senzilla i em sembla que si penséssim tots igual no hi haurien aquestes coses que estan passant, que de certa manera doncs a dins de la seguretat que tenim a l'haver pogut arribar als 67 anys també ens dona una certa inseguretat, cosa que em sembla que no hauria de ser. Res més.
Molt bé,
doncs fins aquí el nostre programa d'avui. Agraïm al nostre convidat la seva companyia, i així com a tots vosaltres per la vostra fidelitat. El nostre convidat a la seva vida de vocalista va fer somiar molta gent, i vés a saber quants cors va trencar. Fer somiar, imaginar-se el que no és, però segur que no ho és. Fem un esforç i veurem que sí. Provem-ho? Vinga, tanquem els ulls, que soni la música, fins dissabte vinent. La Dolors, la Rosa Maria, el Roger i el Miquel Maria us deixem somiant.
La setmana vinent tindrem amb nosaltres un home nascut a Capçanes.
Té 55 anys, és casat i té dues filles i un fill.
És enginyer agrònom, molt afeccionat al món del vi.
S'apassiona molt amb tot el que fa i té una debilitat per viatjar i conèixer món.